El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El sabadellenc David Serrano, professor de la Universitat Ramon Llull, s'ha endut l'11è Premi Josep Maria Planas d'Investigació Periodística pel llibre Getbabne, una història universal. El Premi Planas, que reivindica el periodisme de recerca, es lliurarà el dimecres 31 de gener a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino de Manresa. David Serrano, molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia, què tal?
Com has rebut aquest guardó? Com se sent un quan li diuen que el seu llibre no ens mereix un guardó com aquest, com el Premi Josep Maria Planas?
Home, doncs la veritat és que amb molta il·lusió i orgull, perquè que la professió valori la feina, doncs és la millor cosa, no? De fet, és un llibre que ha sigut una feinada impressionant, i al final, doncs, rebre aquest feedback tant de la gent que l'ha llegit com d'un premi com aquest, doncs és un gran orgull.
Com comença tot aquest procés de recerca que ens expliquen que han estat, doncs, 6 anys, 6 arxius de països diferents, no? Què és el que... aquella llavor, no? D'on neix aquesta llavor per dir, vull explicar aquesta història?
Doncs bàsicament d'una curiositat. És a dir, la curiositat és descobrir que en aquest petit poblet, la meitat dels veïns catòlics és capaç d'eliminar l'altra meitat de veïns que són jueus després de 300 anys de convivència, no? I gent que treballa junts, que estudia junts, que són amics, etc. Doncs què pot fer com a mecanisme que això passi, no? Que d'altra banda és el que m'interessava també, perquè després és, en totes les diferències, és traslladable a qualsevol altre fenomen d'odi cap a l'altre, no?
Clar, i en aquest sentit, no, una de les coses que s'explica, no, és aquesta part de no eren nazis, no? És a dir, una part d'un poble, un poble dividit en dos, no, diguéssim, dues comunitats que conviuen, de cop i volta alguna cosa es trenca perquè l'any 41 la situació acabi amb aquests assassinats massius. Això com ho descobreixes, aquesta història?
No, per casualitat, perquè vaig a parar amb unes cartes que m'han passat escrites des del gueto de Bialystok, i Bialystok era una zona que jo no la coneixia. Primer havia estat sota domini soviètic, després és ocupada pels nazis finalment, i m'adono que la major part de la gent que va parar aquest gueto és de la població de Getbabne. I llavors, estivant el fil de Getbabne, em vaig adonar que allà no hi havia hagut les operacions de massacre dirigides i liderades pels nazis amb els Einsatzgruppen, sinó que són els veïns. I llavors això és el que em va estranyar, perquè no és una cosa que al llarg de tots aquests anys que porto investigant les víctimes del franquisme, de l'Holocaust, m'hagués trobat, no? Amb aquest volum, a més, no? D'assassinats, i sobretot també amb la manera de fer-ho, no? Perquè és una manera molt, molt perversa, amb molt d'odi, amb molta rancúnia i molt, molt preparat d'una manera poc convencional, en el sentit de eliminar l'altre només. No, aquí se l'ha d'humiliar, se l'ha de vexar, se l'ha de violar, etc. No? I això, la veritat és que em va trastocar com per intentar arribar al moll de l'os, que és què fa, no? Que algú pugui tornar-se d'aquesta manera d'un dia per l'altre i després tornar a una vida convencional fins avui, no? I què fa, d'altra banda, que potser és el que també m'interessava més en la segona part del llibre, que és com està la situació avui. I la situació avui és que aquest odi es manté, malgrat que ja no hi hagi aquest altre veí, però l'odi es manté latent, i el que és paradoxal és que res no ha canviat, no? I jo crec que res no ha canviat allà, res no ha canviat aquí. Aquesta potser és el missatge trist que hi ha al final, no?
Clar, i en un context en el que estem parlant d'auge de l'extrema dreta, no? D'auge d'actituds racistes i de determinades conductes de por a la diferència, no? Com estem vivint ara mateix, entenc que et porta a reflexionar també en el context actual, no? Al final, d'analitzar què ens pot passar, no?
Correcte, sí. Potser aquest tema de l'auge que ens hem acostumat a fer servir en temps de crisi, no? Potser no és tan així, sinó que realment potser ens hauríem d'acostumar que hi ha una part de la població que és així i segurament aflora més fàcilment en temps de crisi, però que probablement tots aquests anys que portem d'intentar centrar el focus en l'educació per tal de ser una font de prevenció, doncs potser no ens n'hem sortit, ni aquí, ni allà, ni enlloc, no? I això potser sí que hauria de ser una manera d'encarar-ho diferent, perquè hi ha una gent que pensarà que l'altre sempre fa nosa, i aquest altre pot ser qualsevol que sigui diferent a ell, no? I home, doncs això és preocupant, no?
Clar, i com es capgira això? Perquè si al final és una part allò una mica de l'home és el llop de l'home, no? Ara em recordaves una mica amb el que estaves dient, no? Si al final anem aquí, realment hi podem fer alguna cosa o senzillament hem d'aprendre a conviure amb aquesta realitat de com és l'espècie humana com a tal?
Si tingués la solució...
T'hauries patentada, no, David?
Sí, exacte. Però, no sé, jo crec que s'ha de perseverar i s'han d'explicar les coses i la gent les ha de conèixer i s'ha d'insistir en els valors democràtics. No, jo crec que no ens queden més solucions màgiques que les que coneixem, malgrat que siguin deficients, no?
Uh-huh. I, per tant, diguéssim, tota aquesta feina, tot aquest estudi en l'entorn del que va passar en aquest poble de Polònia, dèiem que t'ha portat a guanyar aquest premi. Una de les coses que reconeix és la feina de documentació i la reconstrucció d'uns fets llunyans de forma molt detallada. Clar, això com s'aconsegueix? Els arxius t'han donat molta informació? Hi ha hagut alguna part que t'has hagut d'imaginar una mica com va ser?
No. Aquest era un dels dubtes que jo tenia precisament per... a l'hora d'escriure, perquè no volia recórrer a la ficció, més enllà de les tècniques, òbviament, per explicar uns fets, no? Però la documentació era d'un volum tan gran, tant els arxius desclassificats soviètics a Polònia, de tots els judicis, amb totes les declaracions, com els arxius de Yad Vashem a Jerusalem, com els arxius d'Arolsen a Alemanya, com després les 150 entrevistes que he fet, reculls de memòries, d'escrits, etc. Han fet que el volum sigui tan gran, el contrast de fons, diguéssim, també tan descomunal, que al final la meva feina ha estat intentar endreçar tot això en un relat que fos comprensible, que fos legible, i que també, potser a diferència dels altres assajos que havia fet sobre el tema, doncs que pogués arribar més gent, no? Perquè em semblava que tocava un tema que és molt important, aquest de l'odi a l'altre, i explicar-ho d'una manera amb aquest relat de no-ficció, que vaig optar per escriure en tercera persona, però escrit en present, perquè la gent es pogués fer una idea una mica de com si fos allà dins, no? Uh-huh. Però cap descripció ni cap dels diàlegs que hi ha, no he hagut de recórrer a la invenció, sinó que els he localitzat o bé per fonts directes o bé per fonts documentals escrites.
Doncs, David, gràcies, de ganes de llegir-lo i d'endinsar-nos en aquesta proposta, com dèiem, aquest premi que te'l donaran d'aquí una setmaneta, el dimecres 31 de gener, a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino de Manresa. Gràcies per haver-nos atès i enhorabona de nou.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.